Ràdio Tiana, les notícies.
El vicepresident quart de la Diputació de Barcelona visita l'Ajuntament de Tiana. Antoni Foguer ha defensat que aquestes són les administracions amb més equilibri financer. Comença el Tiana Antica, la música antiga torna al poble de la mà de Visigòdia. Silva de Sirenes és el grup encarregat de donar el tret de sortida del festival. I el Centre Cultural i Esportiu Tiana podria pujar a la segona posició del grup quart de tercera catalana. Seria després d'enfrontar-se al Sant Pol. En esports també destaquem que arriba per primera vegada la prova Ironman a Espanya i serà el Maresme. El tianenc Pau Blasco participa a la triatló.
El vicepresident quart de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, ha visitat l'Ajuntament de Tiana aquest matí. Ha estat acompanyat de l'alcaldessa Esther Pujol. És per això que avui els entrevistem aquí a l'estudi de Ràdio Tiana. Senyor Foguer, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Alcaldessa, benvinguda. Bon dia. Antoni Foguer i Moya és un polític català del PSC, va ser president de la Diputació de Barcelona entre el 2008 i el 2011 i en aquest moment és el vicepresident quart, ja que la presidència d'aquesta administració és en mans de Convergència i Unió. Foguer també és regidor de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Vostè ara mateix és vicepresident de la Diputació, amb el PSC va ser president. Què tal la relació amb Convergència?
La relació amb Convergència i Unió a nivell de la Diputació de Barcelona és una bona relació. Ja us diré, és una bona relació dins de la discrepància i les diferències polítiques i de forma d'entendre la política en general i amb alguns aspectes en concret. Però hi ha unes coses que tenen que veure amb unes administracions que es diuen ajuntaments, es diu món local, on, diguem-ne, és més fàcil arribar a acords que no pas en altres àmbits, diguem-ne, del que és la política, no? I per això fa que l'actual president, que ja ens coneixíem abans perquè ell era l'alcalde de Martorell quan jo era president i per tant ja teníem una relació personal que era bona, en aquests moments hi ha una bona relació. Jo diria que la gent possiblement que es creu que a vegades que això de la política és el que practiquen alguns, no? Una espècie d'agravi permanent, fins i tot ratllant a l'insult, si ens veiessin a nosaltres, veurien que nosaltres, tenint discrepàncies polítiques com les tenim, ens comportem des del punt de vista personal amb una exquisidesa extraordinària.
S'han posat d'acord en moltes coses. Fa poc els quatre presidents de les diputacions van anar a demanar al govern de la Generalitat que aturés la llei de governs locals catalana. Creu que els ajuntaments estan en perill en aquest moment?
Els ajuntaments ja estaven en perill abans de les lleis. Les lleis s'han de fer, en tot cas, perquè aquests perills, aquestes dificultats, si les vols dir, l'econòmico-financera, la competencial, que són històriques, no? I aquí l'alcaldessa doncs, ho viu de primera mà, fa molts anys que això està així. Els que portem molts anys treballant amb el tema del municipalisme hem defensat la necessitat de modificar les lleis locals, però modificar-les per solventar els problemes dels ajuntaments, que vol dir, per exemple, solventar el seu finançament, vol dir solventar el marc competencial. Quan el que fa la llei, el que ara era del govern del PP a nivell d'Espanya, fa una llei que aquesta llei, en lloc de resoldre els problemes que tenim els ajuntaments, el que fa és augmentar els problemes dels ajuntaments i, a més, treure'ls la categoria de governs locals per passar a ser una espècie d'oficines o sucursals, evidentment, dius, per això no val la pena que es canvi la llei. Quan a nivell de Catalunya el Parlament està intentant tirar endavant una llei de governs locals que els esborranys que hi han també van amb una línia que no és la que dona bons resultats per solucionar els problemes dels ajuntaments, doncs els municipalistes, i aquí a vegades coincidim tots independentment de que siguem d'un partit o un altre, diem, home, això no és el que fa falta. S'han de modificar les lleis, però s'han de modificar les lleis per aconseguir els objectius que ens fan falta, que millorem la situació dels ajuntaments, perquè, mireu, millorar la situació dels ajuntaments no és millorar la situació dels alcaldes i les alcaldesses o els regidors i les regidores. Mm-hmm. Millorar la situació dels ajuntaments vol dir millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de cada un dels pobles i ciutats. I per això és tan important que ens posem tots d'acord i diem, home, i aquest cas és una mostra d'acord, no podem estar d'acord amb una llei que el que fa és no millorar les condicions, sinó empitjorar-les. No garantir més serveis públics, sinó fer que els ciutadans i els veïns ara tenen el risc de perdre serveis que històricament els ajuntaments els hi han ofert.
De fet, alcaldessa, aquí també hi ha bastant acord amb aquest tema, en aquest ajuntament.
Bé, per lo que és el respecte a la llei de l'Estat, és evident que hi ha un acord unànim. Jo crec que això ho hem portat ja a ple i amb excepció del Partit Popular doncs ho vam aprovar i li vam donar suport. És lògic des del punt de vista de que el govern central el que fa és, tal com deia el vicepresident Foguer, el que fa és castigar, no en els ajuntaments pròpiament tal, sinó que al cap i a la fi castiga la ciutadania. I especialment no té en compte, a més, doncs, els bons deures o els bons resultats que estem obtenint als ajuntaments per tal de solventar, donar la volta a les situacions econòmiques i mantenir serveis com el cas que hem fet a Tiana, que ha sigut donar la volta a la situació econòmica i, a més, mantenir els serveis. Castigar la ciutadania, si més no, doncs és el que crec que hi ha darrere una finalitat última que potser no l'ha valorat prou bé el govern central. Pel respecte al que fa a la llei de governs locals de Catalunya, jo ja he fet a vegades declaracions públiques aquí a la ràdio dient que molt al tanto amb aquesta llei, perquè, si més no, sembla que tot sigui de part del govern central, i aquí també ens trobem amb un govern de la Generalitat que també té alguns aspectes de l'àmbit competencial i, a més, posa un cop més de manifest la falta de regulació amb realment un problema que és importantíssim pels ajuntaments, com és el finançament local. No, és un tema que encara no s'acaba de fer front i que per tant, estem perdent una oportunitat, una bona oportunitat, ja que és un tema que s'ha posat sobre la taula, és a dir, si anem a reformar els ajuntaments i s'ha posat sobre la taula, per què no fer front al respecte? A mi la llei de governs locals és una norma que em fa por i que espero, evidentment, doncs, que des de l'àmbit de totes les entitats de defensa del municipalisme, com pot ser la Federació de Municipis de Catalunya o l'Associació Catalana de Municipis, i, evidentment, des de les Diputacions de Barcelona, vellin per nosaltres, vellin pels ajuntaments. És una assignatura que crec que no està ben resolta, i en el moment que tinguem els esborranys més avançats, nosaltres des de la Federació de Municipis de Catalunya, del qual Tiana forma part de l'executiva, la seguim d'una manera molt propera i amb aportacions de tots els alcaldes i alcaldesses que formem part de l'executiva, i per tant estarem a l'aguait i estarem amatents a veure com va evolucionant.
Fa un any, vostè, senyor Foguer, en una visita a Sant Cugat del Vallès, va dir que el sistema de finançament local estava obsolet, que calia proposar línies extraordinàries d'ajuts als ajuntaments. Imagino que una d'aquestes era la de suport a la solvència econòmica local, que van donar a diversos ajuntaments. Ara, passat un any, perquè fa just un any d'aquesta visita, com veu la situació dels ajuntaments?
La situació dels ajuntaments, jo us diria que, fixa-ho, és l'administració pública del conjunt de l'Estat espanyol que ha estat l'única capaç de complir amb els objectius dels equilibris pressupostaris que ens demana la Unió Europea i que va fixar el propi govern de l'Estat. O sigui, allò que, tant sobretot des del ministre Montoro, per exemple, s'han dedicat a criminalitzar, entre cometes, els ajuntaments com els responsables del deute públic, que ja dèiem que era mentida, que en tot cas el deute públic dels ajuntaments, el 50% del total del deute dels ajuntaments d'Espanya correspon a l'Ajuntament de Madrid i l'altre a l'Ajuntament de València. O sigui, diguem-ne, aquest argument fals i erroni ara s'ha vist corroborat perquè quan es fan els balanços del 2013 resulta que l'única administració que ha complert els deures i que no tan sols ha anat a dèficit sinó que ha millorat els seus resultats i té números positius amb el seu conjunt són els ajuntaments. Per tant, es demostra una vegada més que el govern de proximitat és el que, diem-ne, és el més eficient. Contra més proper als ciutadans, és més eficient. Però és veritat que jo deia fa un any i deia fa molts anys que el finançament dels ajuntaments és un finançament anacrònic, obsolet, que no té en compte la realitat dels pobles i viles i ciutats. I ara, en aquests moments, continua sent exactament el mateix, perquè no s'ha modificat el finançament. I el que està fent el govern del Partit Popular a Espanya amb aquesta llei que ha aprovat, des del meu punt de vista, és aplicar una nova retallada. Però en lloc de retallar-la directament i assumir els costos polítics, que vol dir assumir una retallada amb els serveis que poden rebre els ciutadans, el que ha fet és posar en un intermediari els ajuntaments, perquè la cara representarà que serà els ajuntaments els que estan fent la retallada quan és la llei que ha aprovat el govern de l'Estat. Llavors, no avancem. I aquí a Catalunya, ho deia l'alcaldessa molt bé, mireu, es va aprovar un estatut de Catalunya, per cert, iniciat després de 23 anys de govern de Convergència i Unió, va ser el primer govern tripartit el que va ser l'únic capaç de tirar endavant una nova proposta d'un estatut. Amb tot un seguit de dificultats, amb una aprovació al Congrés de Diputats, amb una aprovació en referèndum i amb una lluita feroç per part del Partit Popular de declarar inconstitucional i portar-la al Constitucional. Sigui com sigui, amb aquest Estatut d'Autonomia vam deixar molt clar, i nosaltres hi tenim coses a veure amb això, oi, Esther? Doncs que era falta, feia falta, per millorar la situació dels ajuntaments, fer una nova llei de governs locals que parlés d'ordenació territorial, de competències, i una llei nova de finançament. Han passat els anys, torna a governar a Convergència, i en aquests moments estem una altra vegada plantejant una llei de governs locals, però no plantejant una llei de finançament local. Això és com si tu, amb un cotxe, li canvies el xassis i li deixes el mateix motor. Tu creus que aquest cotxe anirà més de pressa? O sigui, no pot ser. M'entens? Si es vol afrontar i abordar realment una reforma administrativa per millorar l'eficàcia i l'eficiència dels ajuntaments i de la resta d'administracions, no es pot fer deslligant el marc competencial i l'organització del marc financer. L'Ajuntament de Tiana no hauria pogut arribar a reconduir una situació econòmica tan dolenta com la que teníem fa uns anys a una situació positiva com la que tenen ara si no haguessin tingut en compte aspectes organitzatius i al mateix temps aspectes econòmics. Doncs això és el mateix.
Per tant, veig que té una visió positiva de l'evolució econòmica d'aquest ajuntament, precisament del de Tiana.
Jo, per la informació que tinc, i a més avui hem aprofitat de l'alcaldessa, evidentment, per repassar temes del vostre municipi, no?, que tenen a veure doncs, amb el municipi i algunes aspectes que tenen, coses que tenen a veure amb la Diputació, i evidentment la conclusió és que la situació és molt millor de la que hi havia fa 3 anys. I us dic, i això no és conseqüència de que hagi millorat el sistema de finançament local. Això no és, no. Això és conseqüència de què? Bueno, doncs un bon treball de l'equip de govern, dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Tiana, doncs que han entès que tenen que fer coses, però que no tan sols es tracta de retallar. No, el que han fet és una cosa que és la que cal fer. O sigui, és, diguem-ne, ajustar organització, els recursos, i els recursos a l'organització i posar al servei dels veïns i les veïnes. I això és el que no fa el govern del PP amb aquesta llei. Això és el que l'esborrany del govern, l'esborrany que hi ha ara al Parlament en relació a Catalunya, tampoc no fa. I això és el que provoca que nosaltres, els socialistes, a la Diputació de Barcelona, encara que no governem, sí que arribem a acords importants amb el grup de govern, que és el grup de Convergència i Unió, que, per cert, aprofito per dir que governen en minoria. Governen en minoria, encara que tenen un suport implícit per part del Partit Popular, però governen en minoria. I aquesta relació a nosaltres permet que aprovar els pressupostos del 2014 s'hagin aprovat amb el vot a favor positiu també del grup socialista i d'altres grups. Però per què? Doncs perquè amb aquesta situació que us estic dient, el que hem fet nosaltres posar com a condició que els pressupostos de la Diputació de Barcelona per l'any 2014 contemplin tot un seguit d'ajuts extraordinaris als ajuntaments per poder cobrir les deficiències de les deficiències que el govern de la Generalitat, per exemple, no compleix. Jo crec que puc dir tranquil·lament que les llars d'infants, no?, diguem-ne, doncs una cosa tan treballada al govern tripartit i des de l'esquerra doncs per afavorir tantes coses, no tan sols un tema d'educació, sinó de conciliació familiar, de molts aspectes, resulta que amb uns acords establerts entre els ajuntaments i el govern de la Generalitat, el govern de la Generalitat, de forma unilateral, decideix que no fa les aportacions que li correspondrien. Però les escoles hi són aquí. Els veïns i les veïnes que tenen nens i nenes que estan a les escoles estan aquí. I s'han de pagar els professors i les despeses. Doncs com s'ha de fer si una de les parts que té un compromís diu unilateralment jo no compleixo aquest compromís? Doncs per això hem dit la Diputació de Barcelona ha de fer un sobreesforç. I gràcies a la seva bona situació econòmica, que molt té a veure amb la que vam deixar nosaltres quan vam acabar el nostre mandat, pot fer que els ajuntaments ara puguin tenir ajuts extraordinaris perquè puguin mantenir les escoles bressol, perquè puguin també cobrir això que el govern de la Generalitat ha decidit de deixar de subvencionar una part important de les escoles municipals de música. No? Tot això farà que els ajuntaments a la província de Barcelona amb aquest paquet de mesures pactades entre el govern de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya a la Diputació de Barcelona repercuteixi sobre municipis com Tiana, amb tots.
De fet, l'alcaldessa, la Diputació, ha fet arribar diverses ajudes, com sí. temes de medi ambient, sí. esports, educació, com ara sí. comentava, els plans d'ocupació, que sí. vostè ha destacat en moltes vegades.
Sí.
També esdeveniments culturals tan importants com el Tiana Negra o el Tastiana, que ara arriba.
A veure, aquí jo volia aprofitar un parell d'abans, un incís, abans de respondre sí. concretament a aquestes preguntes. Jo volia agrair profundament, perquè sabeu que el full de ruta de la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament l'hem fet sempre de la mà i amb la complicitat del Servei d'Assistència Econòmic-Financera Local de la Diputació de Barcelona, que jo crec que ha sigut d'un ajut inestimable des del moment en què vam trucar a la porta del despatx del carrer de Rambla Catalunya amb Còrsega, per dir nosaltres estem en una situació que no estem pagant els proveïdors des de l'any 2006-2007, no sabem si podrem pagar les nòmines de l'inici d'any 2012, que hi havia un mes concretament el de febrer, que no es pagaven les nòmines d'aquesta casa, vam trucar a la porta, quan vam saber la situació amb la que estàvem, ens vam posar totalment a mans de la Diputació per traçar un full de ruta amb dues opcions, que és el que hem vingut fent fins ara, i hem sigut capaços de equips tècnics de l'Ajuntament, importantíssim la seva complicitat, ciutadania bàsica, explicar-los què ha passat i que, a més, no, la nostra intenció no ha estat mai tancar serveis públics i gràcies a aquestes mesures que el senyor Foguer comentava de reorganització dels serveis, de saber que ens estaven realment acostant al servei, mesures d'austeritat que ara, de mica en mica, doncs, torna a créixer molt poc per sota de l'IPC el pressupost de despeses corrents del nostre Ajuntament, però, si més no, hem amortitzat una barbaritat el que és el deute. T'hem tancat aquest any 2013 amb un romanent positiu de tresoreria d'1,5 milions d'euros quan estàvem amb una suspensió de fallida tècnica. És a dir, per tant, gràcies a la Diputació de Barcelona i aquesta complicitat que ens ha guiat, sens dubte, i que nosaltres, ciutadania i Ajuntament, doncs, agafats de la mà, hem sigut capaços tots plegats de donar-li la volta. Per tant, valgui per endavant aquest agraïment, que sempre ho faig a totes les sessions públiques informatives, però ara que tinc la possibilitat de dir-ho al vicepresident, doncs, evidentment, prefereixo, Toni, dir-t'ho en persona de moltíssimes gràcies. Sí, a veure, jo el que sí que crec, i tornant amb el tema aquest del pacte de Convergència i Unió com a del grup de Convergència i Unió dintre de la Diputació de Barcelona, amb aquests acords, amb aquesta bona relació que tenen amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, jo crec que és una relació que pels ajuntaments és totalment positiva, perquè si no realment els ajuntaments anirien molt perduts si no fos així. I m'explico el perquè. És a dir, més enllà de tot el que són les xarxes d'inversions de la Diputació de Barcelona, que surt a l'inici de la legislatura, que malauradament aquest any va sortir un any més tard, i això realment, Toni, ens ha anat molt malament en els sí. ajuntaments, que no deixava de ser, jo sempre ho he interpretat com una espècie de retallada encoberta, i que es correspon, a més, a l'època aquella del pacte de Convergència amb Partit Popular. Vale? Més enllà del que és la cartera de serveis, en el qual hi ha activitats esportives, sí. activitats tipus com el Tiana Negra, amb una part de cofinançament, i que ens ha permès posar Tiana en el mapa de Catalunya en matèria de novel·la negra, és a dir, més enllà de tot aquest paquet de la xarxa de serveis i de la xarxa d'inversions, que és importantíssima, evidentment, més enllà d'això, la mà, per dir-ho d'una manera, és a dir, aquells acords que realment el Partit dels Socialistes de Catalunya, la Diputació de Barcelona, es tradueix a dintre del que és l'àmbit municipal, és gràcies a aquests fons extraordinaris que cada X temps la Diputació ens anuncia. Sense això, sense aquests acords extraordinaris i sense aquests suplements extraordinaris en matèria econòmica, efectivament, aspectes com el cofinançament de l'escola bressol municipal i, per tant, anar millorant aquesta tarifació social que nosaltres hem posat aquesta legislatura en marxa a nivell de l'escola bressol. Continuar tenint l'escola municipal de música i dansa, els plans d'ocupació, que, com tu deies, per mi són fonamentals en tant en quant ens permeten fer un plus. Nosaltres ens toquen molt poca quantitat de diners de plans d'ocupació per al número d'habitants que tenim a Tiana sí. i per la poca taxa d'atur que tenim i, efectivament, gràcies a aquestes aportacions extraordinàries que especialment en matèria social la Diputació de Barcelona otorguen als ajuntaments de la província de Barcelona, ens permet assumir totes aquelles despeses corrents socials que nosaltres sols no podríem. Malgrat això, ja saben que jo vull posar en marxa ara doncs, un pla de foment a l'ocupació propi, donat que tenim un romanent de positiu de tresoreria, per què no destinar una part d'aquest romanent a inventar-nos, a dissenyar els nostres propis plans d'ocupació més detallats, els de l'àrea de Barcelona i els de la Diputació. Però gràcies a aquestes aportacions, tot l'arranjament de camins, que per nosaltres, a més, és importantíssim, perquè, bueno, doncs perquè tenim uns camins de serralada enormes. És a dir, tots aquests paquets d'ajudes extraordinàries de la Diputació li donen aquell plus, sobretot, jo crec que en l'àmbit social, és a dir, pensant en les persones, i això és obra d'aquesta complicitat del grup de socialistes de Catalunya amb Convergència i Unió a la Diputació. Benvinguts siguin, però evidentment, a banda, tenim tots aquells ajuts doncs, ordinaris, per dir una manera, de la xarxa d'inversions o de la cartera de serveis de la Diputació, però aquells altres extraordinaris que cada any, des de fa 3 anys, jo diria, Toni, anem rebent de manera religiosa, són bones sorpreses, són sobrevingudes i si saben gestionar bé, realment pots afinar molt prim ajudar les persones.
Hi ha una altra ajuda molt important que aquí al poble doncs, hi ha molt de ressò sobre aquest tema que forma part de la xarxa de governs locals que és una ajuda de 450.000 euros per un
el pla d'inversions per la pacificació del centre del poble. Sí.
Què li sembla, senyor Foguer, a peatonalitzar el centre de Tiana? Vostè
pacificar,
que ha vingut, pacificar el centre de Tiana, vostè que ha vingut moltes vegades aquí al poble.
Mira, jo crec que l'alcaldessa estava comentant fa una estona dins dels temes que hem estat parlant i estaven comentant tot just aquests grans projectes que fan poble, no? O sigui, tots els projectes que tenen que veure amb millorar les condicions de vida dels veïns i les veïnes fan poble, no? Però hi ha alguns que es podien considerar que són, diguem-ne, eixos centrals. Llavors jo, diguem-ne, no en visites oficials, sinó ja com a visita com a ciutadà a Tiana des de fa molts anys, no? És veritat, teniu un eix central, que és la carretera. Aquesta carretera té una titularitat. La titularitat és una carretera que és d'àmbit provincial, d'àmbit local, i per tant té unes competències la Diputació de Barcelona. I és veritat que el poble, diguem-ne, per tant, no és que estigui dividit, però sí que és veritat que hi ha una carretera, no?, que passa pel mig, que serveix d'element de comunicació i també en alguns moments pot servir com un element doncs, que no facilita tant la comunicació. Jo crec que la visió doncs, que l'alcaldessa m'ha estat comentant, aquesta visió general, global, de com aquest eix, que és fonamental per la comunicació, el que no pot ser tampoc és una barrera entre els veïns i les veïnes i té que conciliar-se les dues coses, no?, la comunicació i al mateix temps millorar la vida. I millor que ho expliqui ella, perquè és ella la que m'ho ha estat explicant a mi, però des de, si em preguntes a mi, el meu punt de vista és, escolteu, jo crec que Tiana ha d'apostar a la mida de les seves possibilitats, no?, com esteu fent, per millorar i conciliar aquest aspecte i tindre una visió molt global i molt general del que és aquest eix per la ciutat,
sí,
pel poble.
En efecte, nosaltres vull dir, sempre hem plantejat el fet de... Nosaltres no hem volgut mai parlar de prioritat una i l'altra perquè nosaltres portàvem una sèrie de compromisos electorals. Nosaltres el que sí que vam treballar era amb el grup d'arquitectes que havia elaborat tot el projecte a ull de vista d'ocell i que també ha estat plantejat en les comissions de seguiment, els processos participatius, etc. El que dèiem ja a l'octubre del 2013, dèiem de que jo sempre havia comentat el tema de que no obrirem Tiana pel mig i farem una Tiana a la dreta i una Tiana a l'esquerra fins que no hi hagi també, o no es treballi també doncs, en paral·lel, tot el que és una pacificació del centre del poble. La subvenció de la Diputació de Barcelona està molt estudiada per el que és la pacificació del centre del poble, però si més no, sí que venim treballant des de l'octubre del 2013 amb anar avançant la possible obertura la possible i la famosa obertura del Passeig de la Vilesa. En tant en quant ha estat pagat la indemnització corresponent d'expropiació, estem treballant i jo en esplen saben que sempre he dit que s'està treballant i que està progressant adequadament els avenços amb la Diputació de Barcelona i amb això estem. Que s'executarà primer una obra i l'altra, doncs s'executaran en funció de la disponibilitat dels recursos econòmics, això sempre ho hem dit, no ens tirarem a la piscina fins que no tinguem els recursos econòmics perquè no volem caure amb el que es queia abans, que s'executaven inversions sense recursos econòmics a la mà. I, a més, en el projecte que ja presentaven els arquitectes, ideòlegs de tot el centre de pacificació del centre del poble, etc., sí que es preveia l'obertura del Passeig de la Vilesa. És més, nosaltres preveiem una obertura més senzilla i ells em penso que tenen dibuixat, crec recordar, que una rotonda. Està previst, s'està treballant i està progressant adequadament els avenços amb la Diputació per tal que sigui la Diputació la que es faci càrrec d'aquest cost i no a costa d'una subvenció que nosaltres tenim donada o que tenim atorgada doncs, per altres vies. Jo insisteixo, ja ho deia abans i ho seguiré dient, vull dir, no vull veure com projectes parcials, és a dir, com projectes parcials d'una cosa no es pot fer sense l'altra, no. Si volem transformar Tiana, realment ho hem de veure amb una globalitat, però si més no, és evident que la bondat que té el projecte de pacificació del centre del poble és que preveu inversions en determinats punts que poden ser petites contractacions o contractacions per processos negociats, etc., amb la qual cosa també estàs diversificant la possibilitat de donar-ho amb obra pública a diverses empreses de Tiana i que permet anar desplegant el projecte amb una certa tranquil·litat. I nosaltres continuem treballant, no, vicepresident? Sí.
Negociant en aquest moment el tema del Passeig de la Vilesa.
Estem avançant.
Jo crec que sí, com diu l'alcaldessa, vull dir, tots cadascú, la primera alcaldessa, que és la que lidera, diguem-ne, el projecte i els temes, i des de la Diputació us dic amb aquesta complicitat que estem treballant, no? Que us estic dient com a vicepresident del Grup Socialista, amb els vicepresidents del Grup de Convergència, doncs estem treballant doncs, perquè una demanda de l'Ajuntament de Tiana, amb la mida en què nosaltres es pugui trobar una solució, doncs estem treballant perquè sigui una solució satisfactòria.
I, a més, l'argument bàsic del qual ens alegrem molt d'aquestes negociacions que van amb avançada i amb avançadilla i amb una certa carrera, no de pressa, sinó que van accelerant, es van agilitzant de mica en mica que anem avançant, era molt senzill. A veure, un tram de carretera que és, com ha dit el senyor Foguer, com ha dit el Toni, és de la Diputació de Barcelona o té que ser de la Diputació de Barcelona, en tant en quant tota la carretera és de la Diputació de Barcelona, que ho pagui la Diputació de Barcelona. Però no vull que vagi a càrrec de recursos que són propis de les nostres drets a subvenció que ens dona també la Diputació de Barcelona. I, per tant, estem amb aquest tema i estem avançant i ho estem treballant i jo crec que ho acabarem bé, però ho estem treballant, senzillament. Però s'està treballant no ara, s'està treballant concretament des de l'octubre del 2013 solament que ara ja s'està reflectint doncs, amb avenços.
Però, si em permet l'alcaldessa, això és com les plantes o com els arbres, no? Els plantes, els regues, els cuides i van creixent i al final donen fruits.
Mm-hmm. Ara és d'actualitat, llavors els faré una pregunta a tots dos. Arriben les eleccions europees, són les eleccions amb menys participació per part de la ciutadania. Per què la gent ha de votar al Parlament Europeu?
Per què ha de votar?
Sí.
Doncs se m'acut una idea. Mira, diré dues. Una, primer, perquè a l'exercici democràtic, diem-ne, i aquells que sabem doncs, el que és viure en una societat no democràtica i que no es pot votar, ja et porta a dir, quan tens l'opció no la perdis. Vota qui vulguis, o ostenta, o fes abstenció, però vés a votar. No renuncis al teu dret. I després la segona, mireu, les eleccions europees són fonamentals perquè el que estem decidint és una part molt important de qui prendrà les decisions al conjunt d'Europa. I Catalunya i Espanya formen part d'Europa. I, per tant, les decisions que prendrà el Parlament Europeu, doncs aquestes decisions ens afecten després també a nosaltres. Com que ho veiem molt lluny, això d'Europa, perquè el Parlament Europeu, Brussel·les, no sé què, dona la impressió que això és una cosa no tan propera com l'Ajuntament, no tan propera com el Parlament de Catalunya, ho veiem lluny. Però jo demanaria a la gent que deixés de pensar en quilòmetres i pensés en el temps. En avió s'hi va en una hora, o en una hora i mitja, no? Doncs no pensem en quilòmetres, pensem en el temps i pensem que el que es decideix a Europa marca. Bueno, fixeu-vos si ha marcat fins al punt de que en aquests moments de crisi, no? No són tots molt conscients que això que se'n diu la troika són els que estan fixant les polítiques econòmiques i de retallades als governs, entre ells el d'Espanya també. Doncs si s'aconsegueix que la troika sigui d'una manera, d'una forma de pensar, de dretes, grup popular europeu, o d'esquerres, socialdemòcrata, el grup socialista, que és el que està en joc, no és que els altres no juguin, tothom juga, però vull dir, però són els dos pols, doncs hi haurà canvis, hi haurà diferències, perquè no tots som iguals, ni amb el futbol, ni a les botigues, ni amb la política, per molt que hi hagi algú que tingui la tendència a fer creure, no, si tots farien el mateix. No, no és veritat això. En política no tots fan el mateix ni fem el mateix. No tots pensem de la mateixa manera. Per sort per la democràcia, no tots som iguals ni pensem de la mateixa manera.
Alcaldessa, fins i tot Ferran Vallespinós, l'exalcalde d'aquest poble, ha dit que no estava il·lusionat per votar en aquestes eleccions. Ara marxa a la travessa de l'Atlàntic i no ha votat per correu perquè diu no està il·lusionat.
Bueno, el senyor Ferran Vallespinós doncs és molt lliure, evidentment, de decidir i de fer el que cregui. Jo el que no faré és, ni com a primera secretària ni com a alcaldessa de Tiana, és obligar-lo que voti. En tot cas, jo crec que això ho podem, sempre es pot compartir doncs, amb una bona tassa de cafè amb el senyor Vallespinós o fins i tot en el sí dins de la pròpia agrupació de Tiana. A veure, jo ratificaria les paraules del Toni, és a dir, jo en el senyor Foguer li dono tot, absolutament comparteixo totalment de tens la possibilitat de decidir, val la pena destacar-ho, de decidir, i per tant influeix en el teu vot, i sobretot és importantíssim de dir, a veure, especialment en temes, en un àmbit temporal com el que hem patit, que parlàvem de la prima de risc, que parlàvem dels tipus d'interès del Banc Central Europeu, que tot el tipus de decisions que s'estava prenent en el si de Brussel·les doncs, ens afectava d'una manera tan directa a Espanya i a Catalunya, doncs tenim la possibilitat ara d'influenciar per canviar això, i sortir d'aquesta i anar plegats i tornar-nos a il·lusionar per una Europa, perquè en el seu dia era un somni, era una quimera, ho veiem com una quimera, com algo impossible. Jo me'n recordo perfectament l'any 86. Jo mateixa he estudiat dret comunitari i dret internacional i m'he tornat amb dret internacional perquè em feia il·lusió el moviment europeista que sorgia. I mirin, jo donava classes, he donat classes molts anys a alumnes en matèria de dret comunitari, justament, i sempre em preguntaven, però per què és important? I jo, entre altres coses, quan els ensenyava tota la banda d'igualtat d'oportunitats, que saben que estic bastant familiaritzada amb el tema, doncs els analitzàvem totes les directives comunitàries que en aquell moment doncs, hi havien que sorgien en el si de la conciliació, en el si de la protecció de salaris, perquè pensin que en tots els països que formaven part de la Unió Europea o de la Comunitat Econòmica Europea en aquell moment, no era ni tan sols la Unió Europea, doncs hi havia països amb diverses velocitats, amb desprotecció salarial de dones i d'homes, amb desprotecció en matèria de seguretat social, amb càstigs per maternitat, etc. Les directives que en aquell moment, és a dir, la norma, tot el que sorgia en aquell moment del Parlament Europeu, tenien al cap d'un temps, normalment eren 10 anys, tenien una transposició directa en els països que formaven part de la Unió Europea. I, per tant, aquella norma que s'estava decidint en el Parlament Europeu, després, aquella decisió, després, ens venia a patar, per dir d'una manera, nosaltres.
A Tiana, també.
No, a Tiana no. A Tiana no, vull dir, a Espanya i a Catalunya i, evidentment, a Tiana, també. Per tant, si hi havia alguna persona que havia estat una dona, que havia estat acomiadada per maternitat i aquí hi havia una desprotecció jurídica, pot elevar la seva desprotecció davant del Tribunal Superior de Justícia de Luxemburg i, per tant, prosperar i donar-li la raó. És a dir, són instàncies que ens influeixen totalment i que també tenim la possibilitat de fer-les créixer. És a dir, aquí no em fan cas, diguem-ho d'aquesta manera tan senzilla, vull dir, aquí no en tinc prou, jo per tant veig els meus drets agreujats i per tant me'ls emporto a Brussel·les, a banda una hora i mitja o una hora de vol, etc. i tot això. Jo crec que, sens dubte, s'ha de tenir en compte que les decisions que es prenen a Brussel·les són decisions que agradi o no agradi. Sí que ens impacten a nosaltres directament, a la ciutadania, als nostres préstecs, la nostra relació amb les entitats financeres, amb els nostres drets, amb les estructures empresarials que volem, amb la protecció que com a treballadors volem donar als nostres treballadors de les nostres empreses, i per tant aquí hi ha dues maneres de prendre les decisions, per la dreta o per l'esquerra. I nosaltres, evidentment, defenem un regrupament del vot de l'esquerra perquè el Parlament, com deia abans el senyor Foguer, no és que no juguin les forces polítiques, però és o socialistes o no, i en aquest cas sí que aboguem totalment per... I a més de que jo crec que el representant socialista, el senyor Schulz, el representant socialista, és de les persones més solvents que poden arribar a presidir la comissió.
Alcaldessa de Tiana, senyor Foguer, moltíssimes gràcies als dos per haver vingut
a vosaltres.
A l'estudi de Ràdio Tiana.
A vosaltres, Marta.
A vosaltres, moltes gràcies. Gràcies.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El primer concert del Tiana Antic serà aquest cap de setmana a Ràdio Tiana. Comença una programació especial amb continguts de música antiga de la mà de Visigodi. Àlex Ramis.
Aquest cap de setmana comença el 15è Festival de Música Antiga del Poble. El Tiana Antica donarà el tret de sortida dissabte 17 de maig a la Masia de Can Perxet. El primer concert, a càrrec del grup Silva de Sirenes, començarà a 6:45 de la tarda. L'entrada costa 10 euros i ja es pot comprar a la pàgina web del festival, www.visigodia.org. Aquest primer grup musical oferirà en el seu concert alguna de les peces del cançoner del Duc de Calàbria. Un recull molt especial, tal i com explica un dels organitzadors del festival, Llorenç Blasi.
És un recull de que hi ha bàsicament autors doncs, de música de vihuela i de música de llaüt i doncs, és un recull de cançons. Llavors aquest és, ens oferiran l'Ester Castells de veu, Alfred Fernández de llaüt renaixentista i el Xavier Domínguez amb viola de mà.
La local Tiana oferirà cada setmana un vídeo amb les millors imatges dels concerts al Tiana Antica. Començant el proper dilluns, també es podran veure els resums dels concerts que tindran lloc el 24, 25 i 30 de maig, així com el tancament de l'1 de juny a la sala Albéniz. A més, l'entitat organitzadora ha preparat un programa especial amb motiu del festival que s'anomena Visigòdia i que s'emetrà a Ràdio Tiana cada divendres a les 10 del matí i de la nit, els dissabtes a les 10 del matí i els diumenges a les 10 de la nit. El programa, com el propi festival, retorna des del passat, en aquest cas del de la ràdio.
15è Festival de Música Antiga de Tiana, Tiana Antica 2014, del 17 de maig a l'1 de juny. La teva cita amb els orígens de la música occidental. Per a més informació, visigodia.org. Tempus est iocum.
Ciutadans de Tiana i altres pobles del voltant homenatgen la tasca professional i social de Montserrat Nolis, fundadora i directora de l'escola Mireia de Montgat. Un grup d'amigues i conegudes han decidit agrair-li la seva tasca educativa i la seva manera de ser. Segons una de les organitzadores, Amàlia Illana, han volgut fer aquest acte de reconeixement perquè consideraven que era necessari.
Fa 3 anys que es va morir i hem pensat, bueno, pues que no passi, que ja no ho allarguem més, fem-ho. Des del principi pensàvem que era una persona que es mereixia, no sé, una reconeixença i que tothom pogués expressar el seu agraïment.
Per aquesta ocasió especial, l'escriptora Maria Carme Roca ha escrit una biografia explicant la seva història. El relat recorre la infantesa i l'edat adulta de Montserrat Nolis fins al moment de la seva mort. En aquesta travessia recull diferents esdeveniments destacats de la seva vida, com la fundació de l'Escola Mireia amb només 22 anys o l'establiment dels Jocs Florals del centre al curs 1980-1981. L'acte en memòria de Montserrat Nolis se celebrarà el diumenge 18 de maig a les 6 de la tarda. A la sala Albéniz reunirà entitats com l'Associació Coral Tianenca i persones com la soprano Maria Pau Illana per retre homenatge a l'exdirectora. Montserrat Nolis va néixer a Tiana el 3 de desembre de l'any 1935, un any abans de la guerra. En pocs mesos de vida va agafar una infecció intestinal que li impedia alimentar-se amb normalitat. A més de passar per un temps convulsos, els coneixements mèdics eren més limitats. Va sobreviure gràcies a la intervenció del seu oncle. Era infermer de l'hospital que estava instal·lat a Montserrat i li podia facilitar pots de llet condensada. Filla d'una família profundament religiosa, ella hereta aquest sentiment. Quan era jove, va treballar en la catequesi dels nens de Tiana. Després d'estudiar magisteri, va començar a fer de mestra. Amb només 22 anys, l'any 1957, va fundar l'Escola Mireia a Montgat. Per fer-ho, va comptar amb l'ajuda de Josep Dalmau i de molts pares que la van acompanyar en aquest procés educatiu i es va fer de l'Opus Dei. L'objectiu de Mireia era el de buscar la formació integral dels alumnes transmetent la fe i formant el caràcter d'aquests.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Fa dies que grups de ciclistes entrenen per la carretera nacional del Maresme. Molts d'ells es preparen per una de les proves esportives més dures que se celebra a Catalunya i a Espanya. La triatló de mitjana distància de Barcelona i el Maresme és aquest diumenge a Calella. El que fins ara era el Half Challenge Barcelona-Maresme, ara és Ironman Barcelona. La marca més prestigiosa del món en aquest tipus de competicions ha decidit provar aquest país per primera vegada i ha vingut a la comarca. Això ha estat després de fer-se amb els drets de Triathlon Spain SL. De fet, al mes d'octubre també ho farà per organitzar la que fins al moment era la Challenge sencera al campionat espanyol de llarga distància. En les últimes edicions de Half Challenge i Challenge hi hem vist participar un tianenc, el Trigordito. Aquest any, però, no s'hi ha pogut apuntar. Ell és Sergi Dávila, un veí del poble que s'ha fet conegut a través de les xarxes socials gràcies al seu lema "Si el Trigordito pot, tu pots". Va començar amb la bicicleta i va passar-se a les triatlons. Precisament una de les proves de les quals n'està més orgullós és aquesta. El que sí que participarà a la primera Ironman Barcelona és el tianenc Pau Blasco. Aquest jove atleta s'ha engrescat per segona vegada a tornar a proposar-se a la mitjana distància. Una preparació molt important, més a nivell mental que gairebé física, com ell mateix explica.
No només és un entrenament físic de molts mesos, no pots fer-ho d'un dia per l'altre, mira, vaig a fer un mig Ironman o un Ironman, i després és molt mental. Jo, per exemple, surto amb bici, surto sol, surto sense música, per estar concentrat, per pensar les meves coses i per estar pendent del que fas. És un entrenament psicològic també, perquè pensa que potser estàs doncs, 4, 5, 6 hores sol, sense música, sense poder parlar amb ningú, tu sol. I per tant, és un entrenament per mi més psicològic que no físic. Físic és molt fàcil, doncs tu te'n vas a córrer, te'n vas amb bici i acabes preparant. Però és el mental el que realment aconsegueix que acabis bé.
En aquesta edició no hi participarà Sergi Dávila. El seu company i amic, Pau Blasco, creu que se'l trobarà a faltar a la disputa de la prova.
Aquest és l'objectiu, imitar-lo i, si puc, fer-ho una mica millor. Sergi és difícil no trobar-lo a faltar. No només és un gran esportista, sinó encara és millor persona i és d'aquelles persones que tu te la trobes corrents enmig de l'Ironman i et va cridant i et va animant. I el veus a ell que està patint i té el millor somriure per tu.
Com sempre, aquesta triatló començarà per aigua. Els triatletes hauran de nedar 1,9 quilòmetres. Després de treure's el neoprè, s'hauran de vestir de ciclistes per fer 90 quilòmetres. L'última part d'aquesta prova és corrent, amb 21 quilòmetres. Aquest tipus de competicions esportives sempre comporten algunes afectacions de trànsit, tot i que Calella estarà plena de triatletes al cap de setmana. La resta de poblacions del Maresme només ho notaran el diumenge. Aquesta vegada, com que part de la prova ciclista es fa per muntanya, la carretera es tallarà només en el tram entre Calella i Sant Pol. Serà a partir de les 7 del matí i fins a primera hora de la tarda. Sergi Quevedo ens porta la prèvia esportiva de la setmana. Al Centre Cultural i Esportiu Tiana juga un partit clau contra el Sant Pol.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana té una nova opció de saltar la promoció. Els tianencs saben que aquesta jornada torna a tenir un partit important. Es veuen les cares amb el Sant Pol, que ocupa la segona posició i, per tant, lloc que dona accés a la promoció. Guanyar contra els de l'Alt Maresme seria molt important per poder certificar la recuperació de l'equip, però no ho tindrà fàcil. Davant tenen un Sant Pol que no ha perdut des de fa 15 jornades. Ho recordava el mateix entrenador del primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana, José Gómez.
Sí, hoy mirando, ya porque de memoria más o menos sabía que llevaban muchas jornadas sin perder, y hoy mirando llevan 15 semanas sin perder. O sea, que es un equipo que les hace muy pocos goles últimamente, son muy no ganan con resultados muy abultados, pero deben ser defensivamente, lo están haciendo muy bien. Y está claro, los números los avalan, o sea, cuando llevan tantos partidos sin perder porque lo están haciendo muy bien.
Partit important que pot decidir el futur dels tianencs en una competició com aquesta. El motiu és que si guanyessin passarien a ser un dels equips de la part noble de nou i podrien tenir el liderat a tocar. Aquesta setmana l'Argentona serà al camp de l'Arenys de Mar i necessiten guanyar per no perdre el capdavant de la classificació. Si hi hagués una relliscada, el Centre Cultural i Esportiu Tiana guanyés estaria molt a prop de la part més alta de la taula. Per aquest motiu, no veuen com una quimera l'ascens directe.
Sí, hace 3 semanas estábamos a 9 y ahora 3 semanas después estamos a 4 y sabiendo que ellos tienen que venir a la última jornada. O sea que si nosotros hiciéramos las cosas bien y ellos tuvieran un tropiezo, aparte tienen que jugar contra el Sant Pol, que va segundo, y tienen que jugar contra el Arenys, que va quinto o sexto, o sea, pues ya dependeríamos totalmente nosotros para ascender directo y todo. Pero bueno, eso queda lejano y vamos a centrarnos en esta semana, que tenemos un partido muy difícil en campo del Sant Pol.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana sap que pot ser un partit decisiu pels seus interessos, ja que si guanyen el Sant Pol se situarien segons de la taula classificatòria.
El vicepresident quart de la Diputació de Barcelona visita l'Ajuntament de Tiana. Antoni Foguer ha defensat que aquestes són les administracions amb més equilibri financer. Comença el Tiana Antica. La música antiga torna al poble de la mà de Visigòdia. Silva de Sirenes és el grup encarregat de donar el tret de sortida del festival. I el Centre Cultural i Esportiu Tiana podria pujar a la segona posició del grup quart de tercera catalana. Seria després d'enfrontar-se al Sant Pol. En esports també destaquem que arriba per primera vegada la prova Ironman a Espanya i serà el Maresme. El tianenc Pau Blasco participa a la triatló.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.